Laura Masferrer, directora gerent de la Fundació Graners. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Fins ara que heu publicat aquest informe, quines dades hi havia sobre la situació amb les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya? Cada quan se'n donaven?
No, el tema, el gran repte i la gran dificultat que s'ha tingut en l'elaboració d'aquest informe és precisament això que esmentes, no? És a dir, ha sigut molt interessant perquè hi havia un dels grans experts d'aquest país en discapacitat, no? El doctor Climent Giné, i deia: fa 51 anys que em dedico a l'àmbit de la discapacitat intel·lectual i no havia tingut mai l'informe anual a les mans, no? És el primer. És el primer. Llavors, l'informe el que pretén és recollir les dades que hi ha, que això no vol dir que hi hagi moltes dades, al contrari, el que fem és, per haver fet aquest exercici, denunciar la manca de dades que hi ha i demanar a l'IDESCAT que incorpori les dades de discapacitat intel·lectual i faci enquestes al respecte. Llavors, el gran repte és aquest. Per una banda, l'informe reuneix totes les dades existents, uh-huh, i per altra banda el que evidencia, i nosaltres denunciem i exigim a l'administració, és que per part del govern de la Generalitat es promocioni el fet de fer més cerca d'aquestes dades a través de l'IDESCAT, perquè realment sense dades no pot haver-hi evidència de quina és la situació actual de les persones.
Perquè entenc que vosaltres ja us deveu haver queixat alguna vegada, no? A l'administració pública, a l'IDESCAT, dèiem, de que no hi ha prou dades, de que no es pregunta prou sobre aquest tema. No sé si us han donat algun motiu perquè no es faci, no, enquestes anuals com sí que es fan en altres àmbits de la vida.
És que no... Nosaltres ara ho hem elevat i estem parlant amb la Generalitat al respecte, però això va més enllà. És a dir, no és només una qüestió de la Generalitat. En general, la discapacitat intel·lectual està absolutament invisibilitzada. Val? Què passa? Tu pots anar a recercar dades amb els mateixos pressupostos de la Generalitat de Catalunya o altres fonts de consulta més específiques del camp de la discapacitat, però la discapacitat intel·lectual com a pròpia no està segregada d'altres discapacitats. Llavors, els suports que necessiten, les polítiques que necessiten les persones amb discapacitat intel·lectual no tenen res a veure amb altres tipus de discapacitat. Sí?
Sí, sí.
Com bé heu dit, una de cada 100 persones a Catalunya té discapacitat intel·lectual. Llavors, aquest estudi que ha fet ha sigut evidenciar. Nosaltres ens esforçem a dir que aquest és el primer i, per tant, mostra moltes dades, fa moltes reflexions, però hem d'avançar perquè també el que evidencia és que en falten moltes més.
El que deies, no? És el primer informe que es fa i això també ha fet que, no, que surtin dades que ens han cridat l'atenció. Suposo que el fet d'ajuntar, no, molta informació fa que surtin dades que impacten. Una de les que ens ha cridat l'atenció és el que dèiem ara, no? Que gairebé la meitat de les persones que tenen discapacitat intel·lectual no poden triar on estudiar. Quins són els principals entrebancs amb els que es troben?
Bueno, els principals entrebancs amb els que es troben és que l'informe és més extens en aquest sentit, eh? Mm-hmm. Però, per exemple, en l'àmbit de la postobligatòria hi ha molt poca oferta que pugui ser adaptada a aquestes persones. En l'estudi s'explica que aquells recursos que Educació té, que són mínims, eh? I són molt pocs, però de secundària obligatòria adaptats per a persones amb discapacitat intel·lectual, realment funcionen molt i molt i molt bé. Segurament hi ha un tema d'això, no? d'inversió, però sobretot és de mirada, de necessitat, de pensar que les persones amb discapacitat intel·lectual necessiten uns suports específics que són diferents de la resta. I llavors és poder-ne parlar, el que ara estem fent, no? Poder-ho visibilitzar. I t'agafo la paraula quan deies que sorprenen algunes d'aquestes dades, perquè és veritat que està molt bé que sorprenguin, i està molt bé que sorprenguin, no?, amb un periodista i amb una periodista, perquè vol dir que no se sabien, no?
Sí, sí,
i això
totalment.
El que genera és que se'n pugui parlar i es pugui evidenciar, i sobretot un dels objectius que ens proveirà aquest informe i un dels motius pels quals s'ha fet, un és la recerca, vale? La recerca, perquè a partir de la recerca es poden tenir evidències científiques i a partir d'aquí dissenyar dissenyar projectes d'intervenció adequats a les persones, però, per altra banda, si tu no tens evidències, és molt difícil anar a les administracions públiques i exigir les millors polítiques per a aquestes persones. Sí? Llavors, d'aquí la transcendència i el que estiguem molt contents doncs, que això hagi pogut ser possible.
Precisament, ara no parlàvem de, parlaves d'aquesta dificultat que hi ha, sobretot a l'etapa educativa, que ja no és obligatòria, no? De que, de que hi ha molt, no? La majoria de, una gran part de les persones amb discapacitat intel·lectual no poden seguir els seus estudis després d'aquesta etapa obligatòria. Quines opcions tenen ara mateix? És a dir, entenent que no funciona aquesta part més postobligatòria, quines opcions sí que acostumen a funcionar?
Bueno, hi ha moltes vegades el que, i sense ser expert en la matèria, però moltes vegades el que passa, és a dir, en general, en tot l'àmbit de la discapacitat, però en la discapacitat intel·lectual en particular, passa, i això és un aspecte que com a país no ens ho podem permetre, passa que com més avança l'itinerari educatiu d'una persona, més abandonament hi ha. És a dir, cada any per sort estan augmentant més el percentatge de persones amb discapacitat, de tot tipus de discapacitat, ara parlo, a les universitats, per exemple. Però, per exemple, en el cas de la discapacitat intel·lectual, com més amunt vas de trajectòria educativa, més abandonament hi ha. I això és molt clar del pas de la obligatòria a la postobligatòria. Penseu que hi ha vegades que algunes persones no poden certificar aquests estudis d'obligatòria. En d'altres casos, sí, però el que hi ha molt és una manca de places perquè aquests nois i noies puguin continuar la seva trajectòria educativa doncs, amb condicions. Això és el que manca.
Per què no poden certificar aquests, has dit, no, que aquests estudis, hi ha persones que aquests estudis obligatoris no els poden certificar? Quin és el motiu per què no?
Perquè hi ha, això és una qüestió que crea molta controvèrsia, perquè a vegades hi ha persones amb discapacitat, amb qualsevol tipus de discapacitat, però discapacitat intel·lectual també, que al fer-se adaptacions de curriculars no obtenen l'acreditació. No tots, no totes les persones, no tots els joves, però pot succeir. Llavors, què passa? Això a vegades és un greuge cap als joves, perquè aquest jove que no ha pogut obtenir el títol, després això li és un impediment per si vol continuar la seva trajectòria. M'explico? És un hàndicap. Llavors, tot això és més difícil d'explicar i és més llarg, Però, en realitat, el que hi ha d'haver-hi és moltes més propostes educatives que ens permetin aguantar els joves on han d'estar tots els joves, que és formant-se el major temps possible. Allargar les trajectòries educatives dels joves fa que els joves reeixin més en les seves trajectòries vitals. Tots els joves. I els que tenen discapacitat intel·lectual, també.
Ja parlant després de l'etapa formativa, no? Després a l'etapa laboral, a l'informe no expliqueu que només una de cada cinc persones amb discapacitat intel·lectual treballa o treballa on voldria treballar. Quins són els sectors on està més adaptat o posen més facilitats perquè una persona amb discapacitat intel·lectual pugui ascendir laboralment i sentir-se realitzat?
Jo ara mateix no tinc aquesta dada, tampoc sé si l'informe l'explicita, no ho recordo si l'explicita de tal manera, perquè la gran dificultat és que no existeixen moltes d'aquestes dades. Precisament avui quan l'Ariadna Fitó, autora de l'informe, en feia l'exposició, la presentació aquí a Barcelona, ho deia, la gran manca de dades en matèria laboral que existeix. És abrumador, és un dels àmbits en els que hi ha més falta de dades. Per tant, no t'ho sabria dir, però sí que es necessitaria molt que les empreses d'aquest país, les entitats fa molts anys que estan fent una feina doncs, d'anar a les empreses i de fer aquesta feina doncs, d'explicació del rendiment que una persona amb discapacitat intel·lectual té a la feina, que és la de qualsevol altra amb els suports adequats, i és un repte que com a país hem d'afrontar. No ens podem deixar tants talents pel camí, i n'hi ha molts.
Una última pregunta, d'una dada que ens crida l'atenció i que sí que segur que surt a l'informe. Expliqueu que el 2015 la meitat de les persones amb discapacitat intel·lectual prenia medicació psiquiàtrica sense que hagués tingut cap diagnòstic de trastorn mental. Dos preguntes respecte a això. És del 2015 perquè no hi ha més dades fins ara i us han explicat una mica per què això passava o com pot ser que això hagi passat?
Segurament és, et dic segurament, perquè jo ara no tinc l'informe davant i tampoc en sóc l'autora, però segurament només és el 2015 perquè això ens ha passat a moltes de les dades que hi ha reflexades en l'informe, i és que moltes d'elles, quan es trobaven en un any concret, com això, el 2015. Però això no hi havia tota la sèrie d'anys en continuació que et permetés, no?, fer un estudi d'evolució d'aquella dada en concret o de contrast amb altres fonts, sí? Això passa i això és així. A veure, l'àmbit de la salut mental i la discapacitat intel·lectual és un àmbit realment poc conegut en l'àmbit de la salut, pels professionals de la salut en general. Parlo de CAPs d'assistència primària, parlo d'urgències, sí? I també d'especialitats hospitalàries, etc. És un àmbit desconegut i és un àmbit en el que precisament nosaltres, com a Graners Fundació, doncs vam estar treballant i hem editat uns materials i vam fer unes jornades conjuntament amb la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, perquè sí que és veritat que les persones amb discapacitat tenen una prevalença superior a la resta de població de patir alguns trastorns mentals. Sí? Això és així. Llavors, quan la malaltia mental es produeix, es aflora en una persona amb discapacitat intel·lectual, el diagnòstic és més difícil. Llavors, el que calen és professionals que estiguin formats per poder-les diagnosticar. El que ja és un infradiagnòstic, és a dir, moltes vegades persones amb discapacitat intel·lectual tenen una malaltia mental i no els hi és diagnosticada. Això per un costat. I per l'altra banda hi ha el tema de la sobremedicació, que sí que és cert, i aquí hi ha moltes confusions, és a dir, pot haver-hi una persona amb discapacitat intel·lectual absolutament sana. És a dir, tenir una discapacitat intel·lectual no és tenir cap malaltia, és tenir una discapacitat intel·lectual, sí? Mm-hmm. El que sí que és cert és que hi ha persones amb discapacitat intel·lectual que, que sí que tenen problemes de salut i en aquest sentit, doncs, estan sobremedicalitzades. I això és el que apunta l'informe que es va realitzar a la Fundació Villablanca amb el doctor Rafael Martínez, que està molt ben tractat en l'informe perquè realment té uns resultats molt, molt, molt interessants i es poden extrapolar a Catalunya, que això és l'altra cosa que falten, informes específics per a Catalunya, segregats per territori.
Doncs Laura Masferrer, directora gerent de Graners Fundació, moltes gràcies per haver passat per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.